De 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. Què tal, com esteu? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, com sempre, encantat de parlar amb vosaltres i disposat a gaudir del dia de Tots Sants, de la castanyada, de la panetellada i d'aquesta barreja que tenim a sobre, que en funció de com ho miris pot agradar més o menys, que és el Halloween. El Halloween. Bé, és la castanyada, el dia de Tots Sants. Però, sabeu, és que a vegades la societat som molt pràctics davant de tot això. Bàsicament, ens ho volem passar bé. De fet, el Halloween, el famós Halloween, que tothom té la seva idea que ve des dels Estats Units, realment, si busquem les arrels de tot aquest costum, hem de mirar a Galícia. Hem de mirar a Galícia, que hi ha en aquells temps de l'edat mitjana, doncs es disfressaven amb la intenció d'enganyar la mort, que era l'objectiu de disfressar-se per la nit de Tots Sants. Enganyar la mort, no? En aquella superstició anem a enganyar la mort, en tot cas. Això conforma l'imperi, quan l'imperi de la monarquia hispànica va marxar cap als Països Baixos, allà va arrelar, també, i amb certa força, amb les seves variacions, i d'aquí de Països Baixos ja va marxar cap a Amèrica. A Mèxic es diu d'una manera, també amb disfresses, això és una importació directa espanyola, i als Estats Units és una importació holandesa. I d'allà retorna cap aquí, amb la falsa idea que és un costum nord-americà. Bé, bàsicament, als Estats Units pocs costums tenen propis, si tots són importats d'Europa i remodelats. És una realitat, no cal que s'enfadi ningú. Ara, tot això torna i va evolucionant, i aquí ens quedem amb la castanyada, els panellets i les nostres tradicions, i bé, hem de dir que tenia un punt d'avorrit tot allò. I bé, Halloween, reimportat, i fa una barreja aquí explosiva, que no elimina una cosa a l'altra, sinó que hi ha com una mena de fusió. Des del punt de vista gastronòmic, ens han quedat els panellets que els pastissers, de fet, el gremi de pastissers està prou content, perquè sembla que malgrat pujarà el preu, tot s'ha de dir, això són les... ara ho preguntarem, però pujarà el preu dels panellets per l'encariment de les matèries primeres, sigui el pinyol d'aquí, ibèric, ja sigui del Montseny, ja sigui castellà, pinyol d'aquí, que això és el bo. Després està el xinès, que fan productes molt bons, però bé, en qüestions de sabor de pinyol no hi ha color, o l'ametlla, la pujada de l'ametlla, doncs farà pujar el preu. Però què podem esperar de tot això? Va, que en parlem de panellets, per començar, amb el senyor Lluís Costa, de la pastisseria Vallflorida. Són xocolaters des de fa molt de temps, han tingut un munt de premis, estan a Sant Esteve del Palau Tordera, i des d'allà estan fent mestres de pastissers, per parlar de panellets. Lluís, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, i tu, com va la producció de panellets? Com ho teniu la previsió?
Bé, ja estem aquí treballant el tema dels panellets, dia rere dia. La campanya pinta bé, es veu que la gent té ganes de menjar aquest dolç, i al final, doncs, a casa nostra intentem, doncs, això, no? Buscar aquesta ametlla marcona, aquest pinyo del país, que és molt important, el pinyo del país, que no sigui aquest pinyo petitet, rodonet, que ve de fora, que no té gust a res, i una mica, doncs, això, no? Continuem fent la feina.
Lluís, sembla que tot això, clar, va funcionant també perquè sembla que ha encaixat molt bé el Halloween amb la castanyada, tot això. Hi ha hagut un matxembrat aquí de tradicions de les estadounidenques i la catalana, i sembla que això està encaixant bastant bé, no? I el panellet és un dels grans, i la castanya, són dels grans afortunats davant de tot això, no?
Clar, bueno, al final també estem en un món on la gastronomia es barreja, les cultures es barregen molt, fem unions de tot, no? Al final, quan tu fas castanyada, també els nens els ha de fer el tema del Halloween, és una cosa que al final ha vingut per quedar-se i compagina molt bé, i és el mateix que el torró, allò de panetón, eh? Què passa? Abans amb el torró i el panetón igual deien la gent, ostres, ara menjarem panetón, és que no és nostre, i els torrons els deixarem del costat? No. És una sinergia, un producte italià, s'ha incorporat al dia a dia a les nostres cases i també compagina molt bé. Per tant, tenim una tradició que és la castanyada, en el qual fem aquestes castanyes, aquests panellets, i també s'ha vingut a incorporar aquesta nova manera de celebrar-la, cosa que jo crec que li ha donat també un impuls a actualitzar-la o a, diguéssim, a donar-li la volta, diguéssim.
No, no, i a més, des del punt de vista del negoci de la pastisseria va molt bé, perquè, no, a més, suposo, no ho sé, si dona marge per fer algun invent, perquè quins panellets seran els que habitualment triomfaran? El de pinyó, segur?
Bueno, normalment hem de pensar que el 60% de les ventes dels panellets d'una pastisseria, més o menys, eh?
Sí.
I cada lloc té el seu d'això, però el 60% parlem que és a pinyó i coco, llavors vindria per darrere amb un 20% les ventes d'ametlla, del pinyó d'ametlla, del panellet d'ametlla. Seguidament vindrien ja els més clàssics, com serien massapans amb llimona, amb xocolata, massapans amb fruita o cafè, i després a casa nostra tenim una varietat diferent, que són tots aquests panellets fets amb un massapà baix en sucre, en el qual traiem una part del sucre i posem aquesta, un sucre que és més lleuger, no em va fer gata, i aconseguim fer un massapà amb menys de sucre. Llavors, amb això què aconseguim? Pues que la gent gaudeixi molt més dels panellets, tingui un sabor, un gust molt més pronunciat al que li posem per fora, sigui coco, pinyó o fruites. I en aquest cas, com a novetat d'aquest any, hem fet una cosa que és buscar un clàssic. Quin clàssic?
Uh-huh.
A l'os de sant. L'os de sant, hem de pensar que és com un canutillo, vale?
Sí.
Com un petit canutillo en el qual té una forma rissada per fora, es consumeix a tot Espanya aquest tipus de massapà, aquest tipus de panellet. Hem de pensar que els panellets es mengen a Catalunya, podríem parlar una mica d'Osca o la part de València, però és molt, molt d'aquí. Llavors, aquest tipus de massapà que es menja a tot Espanya, nosaltres el que hem fet és versionar-lo. Bueno, és molt creatiu, perquè al final tens un producte que és molt noble. Hem de pensar que un panellet normalment és sucre, pols d'ametlla, i tenim també o clara d'ou o una part d'aigua, no? Llavors aquí podem jugar amb fruites, fruits secs diferents, podem jugar amb xocolates, amb infinitat de gustos, no? Crec que al final hem de mantenir la tradició, el que parlem del Halloween, no? S'ha de mantenir la tradició, s'ha de mantenir el producte de qualitat, però tampoc ens hem de tornar bojos, no?
Ja.
I una mica pues, respectant el producte tradicional, també crear i fer productes nous, com es comentava, d'aquest os de sant, que el que hem fet és versionar-lo.
Lluís, i ja per acabar, els preus com estaran aquest any? Sembla que hi ha una petita pujada de preus, possiblement perquè la matèria prima és més cara, sembla.
Bueno, és que sembla que quan arriba l'època del panellet, el pinyó, de cop i volta no sabem per què, però pam, puja cap amunt com si fos això l'espuma, i ha pujat moltíssim. Porta una pujada des de Sant Joan fins ara, ha pujat al voltant de 20 o 30 euros al quilo, si no vaig errat, més o menys, aproximadament. El fruit sec estem en un moment on l'avellana l'hem comprat, la podies trobar uns 10 euros, actualment està gairebé a 20 euros al quilo, o sigui, s'ha doblat el preu de l'avellana. Les matèries primeres estan cares, i al final, no cares, que seria un error cara, al final penso que si al productor se li paga el que toca i tot està correcte, doncs endavant, no? I és el que potser és el preu just que s'ha de pagar.
Però pinyó ibèric, suposo, d'aquí, no?
I tant, i tant. Això és important. Al final, el fruit sec el comprem d'aquí, el pinyó el comprem d'aquí, i al final és el que comentava, no? El pinyó no té res a veure un pinyó del Montseny o de Castella a un pinyó que ve
de Xina.
De Xina.
Amb tots els respectes per xinesos, eh? Però és que és així.
Sí, sí, no. És que al final és un producte que fan, a Xina fan un producte increïble, però si tu compares de qualitat un pinyó xinès a un pinyó d'aquí al país, el sabor que té, el gust, és impagable. És impagable.
Doncs senyor Lluís Costa, de pastisser de la pastisseria Vallflorida, de Sant Esteve de Palautordera, escolta'm, gràcies per fer xerrada aquí sobre els panellets i aquesta tradició. molt amable, una abraçada forta.
A disposar, gràcies, que vagi molt bé.
Igualment, igualment, i gràcies per dedicar-nos aquests 10 minuts mentre estaves ja allà al forn i treballant, així que moltes gràcies, agraïts per fer 5 cèntims de panellets. És una xerrada molt clàssica, any rere any, que van pujant, pujant, pujant per la preu de la matèria prima, que si és bona, és bona, tot s'ha de dir, eh? Què no dir? Que de seguida parlem del robatori del segle. S'han refredat una mica la cosa i ha avançat molt. M'estic referint a lo del Louvre. Ja sabeu, aquells nanos que van entrar allà i van decidir robar no qualsevol cosa, sinó les joies imperials de Napoleó. Bueno, pues ja està. És una cosa que dius, vale. I cap on anem, això? A part de ser un robatori de pel·lícula, ens fa girar la cara cap als museus i cap al patrimoni cultural que tenim a Catalunya. I ens fem la pregunta, són segurs els nostres museus? Els museus catalans tenen, sobretot aquells que tenen aquestes, que tots els museus poden tenir alguna peça d'aquelles realment incalculables, com a patrimoni històricament incalculables, em refereixo, eh? Però clar, hi ha una seguretat adequada o no, després de tot això? Va, que de seguida en parlarem del tema, sobre els museus i sobre aquests robatoris de patrimoni cultural. Però abans, després a migdia, recordeu que tindrem a Inscor. Parlarem amb Inscor. Què és Inscor? Tenim la fortuna que Inscor és el centre líder en cardiologia a Catalunya. Tot un referent, líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca, aquí a casa nostra, a Catalunya. A Inscor cuiden del teu cor realitzant aquestes consultes cardiològiques i, a més, tots els estudis necessaris, i ofereixen atenció ràpida i programen la teva visita per quan més ho necessitis. Ja ho saps, Inscor? Inscor, tota la informació la trobaràs precisament al seu web, inscorbcn.com.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgrandmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Demà, a migdia COPE Catalunya, tens una cita amb DKB Assegurances. Un temps de ràdio per explicar-te per què necessites una assegurança de salut, quin tipus d'assegurança mèdica necessites i per què fer-ho amb DKB. Aquí, a la sintonia de COPE Catalunya. DKB, salut i assegurances mèdiques.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I va ser un robatori de pel·lícula, d'aquelles que tard o d'hora faran una. Hollywood agafaran aquest episodi del Louvre i faran tota una pel·li d'acció, de robatori, d'autèntics genis que entren allà, es camuflen, roben les joies de Napoleó, intenten vendre-les, els enxampen, prou s'escapa... Una d'aquestes coses que, bé, molts diuen que és el robatori del segle. 2025, robatori del segle. Parlem d'això, i amb el rerefons, si són segurs els museus catalans, a part d'aquesta anàlisi, què passa aquí a casa nostra? I en parlem amb el senyor Marc Balcells, que és director del grau de criminologia dels estudis de dret de la UOC, i a més expert en delictes de patrimoni cultural. Marc, bon dia, benvingut.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per la vostra invitació.
Un plaer, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Mai és que jo veig el Louvre, que és, és de pel·li, tot allò és de pel·li, i dius, ostres, i això pot passar aquí?
A veure, t'he de fer una matització abans. És tant de pel·lícula com Hollywood ens ha volgut fer creure que és de pel·lícula.
Vale,
perquè
vale.
Si tu fas un anàlisi estadístic dels, posem, dels 60 fins aquí i mires tota la delinqüència que hi ha hagut en aquest sentit d'entrada no autoritzada a museus amb robatori,
sí.
No té cap cosa diferent als altres museus. El que passa...
M'he deixat enlluernar per Hollywood, m'he deixat enlluernar
per Hollywood. Bueno, a veure, si ha deixat enlluernar tothom, però també ens deixem enlluernar per Hollywood perquè la vida és molt normal i molt avorrida i per això anem a veure pel·lícules de 007, etc. El que passa és que els que ens dediquem a això, llavors ens expliquen això del robo del siglo i primer pensem, home, encara queden 75 anys més, no? Potser no corre. Potser podem dir que és el robatori d'aquest primer quart, però sí que el que us volia explicar és que realment segueix unes pautes i uns paràmetres que hem vist bàsicament en molts altres robatoris. El que sí que us he de dir és que hi ha dos elements diferencials. Sí. Avui en dia robar en un museu d'aquestes característiques és d'estúpids. És de no saber ser un lladre de patrimoni cultural.
Ostres, també us he d'avisar que hi ha... per què, Marc? És que m'estàs obrint molt perquè... fronts i m'estic emocionant.
Val, doncs mira, per començar, de lladres de patrimoni culturals, al llarg de la meva trajectòria que porto estudiant aquest tema des de l'any 2009, que vaig començar la tesi doctoral, et dic que n'he trobat dos, per lladres d'art que només roben patrimoni cultural. I com ja m'he aventurat en altres mitjans, estic segur que quan ara mirin els antecedents penals d'aquests dos xavals detinguts, segurament hi trobaran doncs robatori de cotxes d'alta gamma o robatori d'altres coses. És a dir, el lladre que només roba art és altament excepcional. Una altra cosa que també em ve a dir que aquesta colla no sabien ben bé on es ficaven és que ho han anat a fer al Louvre. Un lladre d'art no va a aquests grans museus. Si us en recordeu, l'Eric el Belga anava d'ermita en ermita robant patrimoni cultural.
Sí, senyor.
I després el gran lladre de patrimoni cultural del segle XX i XXI, l'Stéphane Bretweiser, era un ciutadà francès que anava de museu en museu petit. I anava al migdia, quan tothom no hi ha visitants, i escolta, trobava que en aquells museus petits la seguretat era ínfima i es van dur un autèntic tresor anant robant de museus petits en museus petits. Clar, tu fer un robatori al Louvre en ple segle XXI, que pràcticament tenim imatges de tot, en un París que queda sitiat en qüestió de minuts, que tu pots avisar a Interpol, que tu pots avisar a Europol, avises a Frontex, a l'Organització Mundial de Duanes, doncs, evidentment, que és la cosa més estúpida de fer. I ja ni et dic si a sobre ho fas a les 9:30 del dematí.
Carai.
És a dir, no té cap sentit. No té cap sentit.
Pues ara, ja acabes gent... de desmuntar ni tan sols el robatori del primer quart de segle. Això ja ni és estúpid.
Clar, a veure, aquesta gent... nosaltres els criminòlegs diem que l'ocasió fa el lladre. Aquesta gent van veure unes obres i van dir, això és tan fàcil com mimetitzar-nos amb les obres i directament compro una armilla, compro un casc i vinga, i fem veure que som treballadors i així entrem i sortim per la finestra en plena llum del dia sense que saltin les alarmes en el sentit més figurat del terme. Però deixem que et digui una cosa.
Sí.
Això, l'any 2020, va passar un robatori molt similar a aquest, a Dresden, Alemanya, i es van robar les joies del Palau Imperial. Això es va fer a les 4:50 de la matinada i va ser tan fàcil com fer saltar els ploms perquè les alarmes no sonessin. També va durar aproximadament entre uns 4 i uns 7 minuts i el botí encara va ser més gran. Van ser 110 milions d'euros en joies de l'imperi, de l'època, no?, d'abans de la unificació alemana. Llavors, clar, què és el que passa aquí? Aquí el que passa és que aquest cas ens va passar per sota del radar perquè no era el Louvre.
Clar.
Tu això estàs fent un robatori en un gran museu i mira tot el circ que s'ha muntat
tant,
de cara als lladres, de cara a un senyor que passava per allà ben vestit, que estaven opinant que si era un detectiu d'art o no. És a dir, que tot el circ que es munta també va en contra de l'acció dels lladres, perquè, evidentment, clar, des del punt de vista de l'acció policial, França està absolutament invertida en recuperar aquestes joies i això dificulta molt més l'acció a posteriori que puguin fer aquests lladres, tant de venda com de desmuntatge, com de col·locar... És a dir, és molt boig.
Però tot això, Marc, es pot col·locar? És a dir, es pot vendre? Perquè, clar,
a veure,
no és qualsevol cosa, això, eh?
Això es pot vendre. Em sap molt greu la gent que està dient que aquestes peces tenen un molt mal col·locar. Sí que és veritat que no els hi falta raó en un tema. Haver-lo robat al Louvre també comporta una sèrie de dificultats. Aquestes peces, al mateix dia, hi ha Interpol, Europol i totes les agències que podien intervenir-hi tenien fotos. Per què? Perquè en un molt bon museu les peces queden perfectíssimament catalogades, fotografiades, pesades, amb les dimensions, etc, etc. Per tant, d'aquestes peces, això, les imatges han corregut per tot el món, per mitjans de comunicació, per agències policials internacionals, etc, etc. Llavors, doncs clar, això sí que és veritat que ho dificulta molt. Aquestes peces estan molt vistes i avui en dia són molt calentes. Però fixeu-vos en el fet que han robat joies.
Sí.
És a dir, si haguessin robat art, posa que haguessin robat un Monet,
sí,
doncs tu això només ho pots vendre en un mercat il·lícit que compri obres d'art. Però clar, a l'haver robat joies, jo no estic tan clar que ells estiguessin robant patrimoni cultural. Ells estaven robant joies, igual que si les haguessin estat robant en una joieria de la Place Vendôme. Per tant, clar, això té una doble sortida. Tu ho pots vendre com a patrimoni cultural en un mercat il·lícit de patrimoni cultural i ho pots vendre en un mercat il·lícit de joies d'alta gamma. Però clar, evidentment, obligats a que coneguin les vies per on han de sortir aquestes joies. És a dir, com que t'explicava abans que no hi ha gaires lladres d'art, sí, al 100%, amb moltes persones que han intentat robatoris d'aquest tipus, com que no tenen ni idea del mercat d'art, ni del legal ni de l'il·legal, els han acabat atrapant perquè ho han acabat venent a policies disfressats de compradors.
Vull dir, ja la cosa és... Escolta'm, clar, Marc, estic pensant per tot el que estàs explicant, que clar, això perquè és el Louvre, perquè hi ha un focus mediàtic allà, perquè és, no, és un altre museu, no és petit precisament, perquè és famós. Però estàs a Catalunya, llavors, l'expòlia segurament ha estat importantíssim i ha passat desapercebut, no?
A veure, aquí hem tingut casos i una gran bona notícia que tenim de cara a la resolució d'aquests casos, no sempre positiva, és que aquí, com que som un país que tenim molt patrimoni cultural i el cuidem, tenim una policia autonòmica que té una unitat de delictes reservats al patrimoni, a delictes contra el patrimoni cultural, és a dir, en exclusiva, els Mossos ho té. I si ho ampliéssim a Espanya, Guàrdia Civil en té, Policia Nacional en té, etcètera, etcètera, perquè és un tipus de delinqüència que succeeix. És veritat que no sempre ens hem d'estar trobant amb delictes contra el patrimoni cultural. Nosaltres també tenim una problemàtica més amb l'espoli arqueològic, per exemple, no, que hem vist que aquest estiu les estadístiques s'han triplicat i la cosa comença a ser una mica preocupant, etc. Però robatoris a grans museus d'aquest estil, afortunadament, és una pauta bastant mundial que no passen tots els dies, però passen.
Doncs senyor Marc Balcells, director del grau de Criminologia dels Estudis de Dret de la UOC i expert en delictes de patrimoni cultural, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Un plaer sempre que vulguem, només faltaria.
Gràcies. Em quedo amb la frase. Robar el Louvre és el més estúpid que es pot fer. Bàsicament, té un refons molt ben argumentat el que explicava el Marc. Bé, si parlem ja de pressupostos que tenen els museus catalans, conforme a seguretat, doncs segurament estem parlant de que si busquem falles de seguretat hi trobarem. I si algú vol entrar en funció del què, doncs no sé si ho tindria més fàcil o més difícil, això ja no ho sé. Una altra cosa és què fem després amb tot això, perquè no robem qualsevol cosa, eh? Bé, parlarem de seguida amb l'Aima Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, i entre d'altres coses comentarem, ja que continuarem parlant de robatoris, ara que estàvem parlant de museus, però ara parlarem d'un robatori que segurament ens apunyala directament al cor, i és quan t'entren a robar a casa. Doncs els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup que marcava les cases, les marcava, ja sabeu allò de la marca que trobem a vegades, i després, doncs, comprovaven si aquella marca continuava o no, modus operandi sempre el mateix, i si aquella marca continuava és que allà no hi havia moviment i és quan entraven a robar. Doncs els Mossos d'Esquadra han aconseguit desmantellar un d'aquests grups. De seguida, entre altres coses, ho comentarem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Però abans, no sé, i això passaria si en funció de la persona, si et roben a casa, possiblement necessitaries després una ajuda psicològica. A mi em passaria, eh? Jo ho necessitaria. Però, afortunadament, està boca vella. Perquè si necessites teràpia, multidisciplinar, eh? En aquest cas seria un terapia molt determinada, està al Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella, que ofereix aquest coneixement de bons professionals, amb qualitat, confiança, empatia amb un entorn confortable i t'ajudaran a aconseguir aquest benestar emocional que necessites. On està el Centre de Psicologia Multidisciplinar Boca Vella? Fàcil, el passatge Boca Vella, clar. Passatge Boca Vella 7, costat de la plaça Tetuan de Barcelona. El telèfon 604 40 95 18. 604 40 95 18. De seguida parlem de l'actualitat policial aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
¡Son los mejores de los mejores!
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Uba Godin Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Reales Seguros damos apoyo a iniciativas que ayudan a transformar nuestra sociedad a través de la cultura. Descubre el proyecto en culturaconimpacto.es. Reales Seguros.
La radio viaja y hace parada en una ciudad única.
Este miércoles, Herrera en COPE, con Alberto Herrera, estará en directo en el Museo Casa de los Caballos de Cáceres.
No te lo pierdas. Escúchalo desde las 10 de la mañana.
Con la promoción de la Junta de Extremadura.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Parlar de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què tal? Sí, com va tot? Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Escolta'm, felicita els teus companys, perquè els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup criminal implicat en 13 robatoris amb força, amb bus de marcadors a domicilis a Barcelona. És allò que et posen aquella etiqueta, aquell marcador, de diferents maneres que del que pots sospitar, però... I després entren a casa teva, doncs han desmantellat aquest grup.
Sí, efectivament hem d'anar molt de compte sempre que entrem i sortim amb presses de casa, no? I a vegades pot ser que salti doncs, un marcador, una petita peça de plàstic, que gairebé no es pot percebre, que el que fa és avisar els lladres de que allà hi ha moviment, no? I en aquest cas ens hem de felicitar els companys i companyes de la DIC, que en col·laboració també amb el grup de delinqüència urbana de Sants i del grup de delinqüència urbana de Barcelona, doncs han desmantellat aquest grup criminal que el que feia doncs, era, com hem dit, entrar a domicilis amb l'ús de marcador. Eren autèntics professionals que el que feien doncs, era fins i tot disfressar-se, no?, per poder accedir als domicilis sense ser identificats, no? I s'han recuperat doncs, diferents tipus de joies i 10.000 euros en efectiu. Per tant, doncs, és una bona notícia. En aquest cas, sabem que hi havia doncs, 13 robatoris consumats. Al llarg d'aquesta investigació, doncs, s'ha fet una vigilància doncs, aquestes persones, s'ha pogut detectar doncs, aquests fets. Es va accedir al domicili dels presumptes autors, no? I es van trobar doncs, tot aquest material per poder doncs, efectuar aquests robatoris, aquestes eines, aquestes disfresses i també doncs, les joies intervingudes i, evidentment, doncs, sempre és una bona notícia quan desmantellem un grup criminal d'aquesta categoria. No? En aquest cas, el que feien era col·locar marcadors de cola
sí.
a la part inferior de les portes i el que feien era doncs, tasques de vigilància i per tota la zona, llavors dies després doncs, verificaven si els pisos continuaven marcats o havia hagut moviment. Per tant, sempre hem d'estar molt atents a aquests marcadors que poden ser els que al final identifiquin no, a aquestes persones doncs, que és un lloc buit o no.
Com hem de reaccionar si trobem algun marcador, alguna cosa sospitosa, com que això, bàsicament, que ens han marcat? Com hem de reaccionar? Hem d'avisar Mossos? Hem de treure la marca?
No hem de tocar res. Hem de trucar al 112 perquè s'adreci un patrulla. I pot ser doncs, que un fet aïllat, no? La persona pugui pensar que no té importància i sí que en té, no? Perquè llavors detectem que hi ha hagut activitat en aquell edifici i, evidentment, doncs, arran de la investigació que ja s'hagi pogut iniciar o, si no, s'inicia en aquell moment, doncs es pot iniciar doncs, una vigilància a la zona per veure doncs, si hi ha moviment d'aquests autors, d'aquests delinqüents, no? I, evidentment, poden detonar les detencions que duguin a veure que aquest grup ha estat també accedint a altres domicilis. Per tant, un detall petit pot portar, no?, a ajudar molt en una investigació, doncs ja no a petita escala, sinó a gran escala. Per tant, sempre és important la col·laboració ciutadana. No? És una part capdalt i base de la investigació de qualsevol company.
Bé, canviem de notícia i anem ara a agressions sexuals, perquè aquesta és una, malauradament, una de moltes que hi ha, malauradament, una menor ha denunciat una agressió sexual per part de tres companys d'institut a Gironella. Són coses sí. terribles, eh?
Sí, terrible, i més terrible tenint en compte que el presumpte autor material de la violació seria un menor de 12 anys, inimputable, no? L'Ajuntament de Gironella ja ha emès un comunicat, evidentment, per condemnar de manera rotunda aquests fets, no?, presumptament provocats per aquests tres menors, que s'ha de dir que ells han negat, els fets els han negat. Aquests fets doncs, van tenir lloc dissabte passat,
perdona que confirmi, m'he quedat una mica... Has dit menor de 12 anys?
12 anys, sí, 12 anys d'edat i, per tant, inimputable, com ja sabem, eh?
Sí, sí.
Sí, dos ja han declarat, dos dels tres menors presumptament imputats ja han declarat i han passat a disposició de Fiscalia de Menors, però el tercer és inimputable, com dèiem. Per tant, doncs, en principi no tindrà repercussions i tenint en compte que presumptament seria l'autor material de la violació i els altres presumptament podrien ser autors d'estocaments. Aquesta menor doncs, va denunciar haver patit aquesta agressió i sembla ser que els fets van passar doncs, a la tarda del dissabte en aquest municipi, a Gironella. I doncs, bueno, s'ha decretat
sí.
llibertat vigilada pels dos joves de 14 anys i s'ha imposat una ordre d'allunyament i comunicació amb la víctima, doncs, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, així com també tractament terapèutic per a un d'ells. Cap dels menors té antecedents i, de moment, la causa doncs, està oberta. I com et deia, els menors han desmentit els fets i doncs, eren vells coneguts, companys de la víctima. Pensem que Gironella és un poble petit, són 5.000 habitants, per tant, doncs, evidentment, és un tema que ha tingut molta transcendència.
Home, és que no m'estalla. A més, ja per les edats estem parlant d'una situació realment com a societat per pensar, reflexionar sobre el que pot estar passant, eh?
I que no tenir una solució policial ni jurídica en aquest cas, eh? Perquè, evidentment, nosaltres podem fer la nostra feina, l'ordenament jurídic també, però aquí ja ha d'haver més actors implicats, no?
No, és que, de fet, la solució no és precisament policial, en aquest cas. En aquest cas, la solució va de cara a societat, a educació, a mentalització i a formes, bàsicament. És una situació que la policia no és la darrera a intervenir en tot això, no? És la solució,
sí,
en aquest cas.
Sí, i no és la que ha de donar la resposta al problema.
No.
La resposta immediata sí, però no som la que podem donar respostes ni a mitjà ni a llarg termini per aquest problema.
Socialment no, segur. Bé, més coses perquè conforme a les vendes il·legals i de productes falsificats, ja sabeu que és una qüestió que es troba i molt on busquis, doncs els Mossos han intervingut més de 6.000 productes falsificats en un dispositiu contra la venda il·legal a la Costa Daurada.
Sí, tenim un problema amb el passeig Miramar. No sé si hi haurà algun oient de la zona que acostumi a passejar per allà o que visqui per allà.
Això està entre Cambrils i Salou, no?
Aquell és un passeig que acostuma a estar transitat i que allà operen persones que venen productes falsificats i que, evidentment, això està generant un problema molt greu tant pels comerciants de la zona, evidentment, com també perquè estem donant, no, cada cop que estem comprant aquests productes, al final estem donant corda a grups criminals que estan darrere. Vull dir, no ens hem de quedar amb la imatge de la persona vulnerable que està venent aquests productes, sinó tothom mal entramat que hi ha darrere, no, perquè aquesta peça arribi a aquest passeig, no, en aquest punt on la gent acostuma a anar a comprar. No? Doncs aquest dispositiu es va activar a la nit, es trobaven una vintena de persones concentrades en la zona que hem esmentat amb la intenció d'instal·lar les parades de venda, però van fugir del lloc i els agents van poder recuperar tot aquest gènere sense, per sort, haver de fer ús de la força, no? Es va comptar amb la col·laboració de la policia local de Cambrils, de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional, i a més companys de la Brigada Mòbil que també van donar suport per garantir la seguretat general, no, de Salou i prevenir possibles incidents, perquè, com ja sabem, en algunes ocasions aquestes persones han reaccionat de forma violenta. Per tant, donant tota la seguretat possible, com a resultat es van intervenir 6.432 productes, com dèiem, presumptament falsificats, no? I allà hi havia de tot, samarretes, bosses de mà, sabatilles, productes que, com m'hi dic, insisteixo, hem de tenir en compte que no són productes innocus, que tenen un recorregut, un entramat, no?, d'una xarxa que hi ha darrere que es dedica a la falsificació i a l'explotació d'aquestes persones que venen també aquests productes. Per tant, una bona notícia sempre que s'intervinguin, no?
I acabo també amb una desarticulació d'una xarxa transnacional de tràfics d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual. Poca broma, han estat detingudes 3 persones amb tot això, no?
Sí, eren persones que es captaven a la zona d'Amèrica del Sud i Amèrica Central, en algun cas per un grup també paramilitar. Alguna de les víctimes va ser reclutada per una estructura paramilitar que hi ha a l'Amèrica Central i després van ser traslladades aquestes dones per ser explotades a diversos països asiàtics i finalment van acabar a Espanya, on van continuar sent explotades a diferents punts de l'estat, no? Ha hagut una feina conjunta tant del grup de tràfic d'éssers humans, dels Mossos, i també de la unitat de policia judicial de zona de la Guàrdia Civil, no? S'ha identificat els integrants d'aquest entramat, s'ha establert l'estructura jeràrquica i, per tant, una altra bona notícia. Avui tot són bones notícies.
En aquesta qüestió, sí. No, i a més, hi ha hagut una col·laboració amb la policia de Portugal, la policia judiciària de Portugal, tinc entès.
Doncs sí, i a més, com dèiem, no, en els registres s'han localitzat 8 dones que sortosament no se'ls ha pogut alliberar d'aquesta situació de diferents nacionalitats. Hi havia dones de Colòmbia, hi havia dones de Venezuela, de Brasil, de Paraguai, i eren les víctimes, evidentment, potencials d'aquest tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual, no?
Imma Viudes, portaveu del sindicat Sapfepol de Mossos d'Esquadra. Escolta, moltíssimes gràcies per tota aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i comentar amb nosaltres aquesta actualitat, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, cuida't molt.
Igualment, adeu.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tocar...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Tot el que ens ha explicat la Imma. Tela. Va, que de seguida arribarem a la una del migdia. Tancarem Herrera, COPE, Catalunya i Andorra i obrirem migdia. Però abans, recordo que els dilluns tenim aquí amb nosaltres el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per parlar precisament sobre oftalmologia, no? Sobre les patologies relacionades amb la visió. Serà tots els dilluns a migdia, COPE, Catalunya i Andorra. Si teniu qualsevol dubte o consulta particular que li voleu fer, doncs li podeu enviar un mail a radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, o podeu trucar també directament a l'Institut, no? L'Institut Oftalmològic Vivar Badia, el 93-301-3003, 93-301-3003, o enviar també tot això per WhatsApp, al 680-28-61-42. 680-28-61-42. Va, que obrirem migdia i obrirem amb una pregunta. Per què les bones xifres econòmiques no arriben a la butxaca del ciutadà, a la teva butxaca? La una. De seguida tornem.